són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. La vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat arriba avui a l'Equador. Unes aturades que, segons el Sindicat Mèdic, a les Balears han secundat el 85% dels professionals dels hospitals i un 70% de l'atenció primària i que han tingut conseqüències en el dia a dia del funcionament dels centres sanitaris. De moment, la vaga ha obligat a anul·lar 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries. Coincidint amb aquest tercer dia de vaga mèdica, avui el Ministeri de Sanitat es reuneix a les 11 amb els sindicats convocants per mirar de costa postures. Estaran pendents de la trobada en un dijous, dia 11 de desembre, en què hi ha més qüestions destacades. I comencem amb una xifra. Un de cada cinc ciutadans de les Illes viu en situació d'exclusió social.
És a dir, que 233.000 residents estan en procés de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge i els més perjudicats són les persones estrangeres i les dones. Tomàs Ubrich és sociòleg de FOESA.
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales.
La plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional a Mallorca.
Els immobles no tenien número de registre. Aquesta és una de les conseqüències de la campanya d'inspecció que el Consell de Mallorca ha duit a terme els darrers 6 mesos contra l'oferta turística il·legal.
I Europa ha aprovat per unanimitat el dictamen de la presidenta Marga Proens per un turisme sostenible.
La responsable de l'executiu ha defensat a Brussel·les que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència.
Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen.
I rescatades gairebé 180 persones migrants a les costes de les Balears les darreres 24 hores.
Han arribat en 11 barques, ha estat el cinquè dia de l'any amb més arribades i per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de fins a 130 persones.
Durant l'informatiu matí hi serem en directe i a les 8:30 entrevistarem el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. Això en una jornada en què també són notícia als tribunals. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada de dia 30 de novembre a Costitx.
La víctima i l'agressor varen ser ingressats a Son Espases, ell amb ferides greus causades per aquest home i ell perquè es va autolesionar.
I en els esports, la cita històrica de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei té un canvi d'hora i de dia. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Finalment, els Balearicos rebran l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear dimecres, dia 17 de desembre, a les 7 de l'hora baixa. Inicialment, aquest duel de 16 anys de final s'havia de disputar dijous, dia 18, a les 9 del vespre, però la Federació Espanyola, argumentant motius televisius, ha ratificat aquesta decisió. Pel que fa al Mallorca, el seu director de negocis, Alfonso Díaz, reconeix que espera molt més de l'equip i ha deixat clar que la direcció esportiva fa feina per intentar reforçar la plantilla en el mercat d'hivern. I a la Champions, el Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City, empat a 0 entre l'Atlètic Club i el PSG i derrota del Villarreal per 2-3 contra el Copenhague.
I tancam la portada amb la previsió del temps per avui dijous. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar unes condicions molt semblants en aquests darrers dies. Tornarem a tenir intervals de núvols baixos, que sobretot notarem fins a migdia. Després, més estones de sol, amb unes temperatures que no canviaran gaire. Les màximes poden tornar a superar per poc els 20 graus, principalment a punts de Mallorca i d'Eivissa. El vent, de la seva part, ho farà un dia més fluix, ho farà entre xaloc i llevant. Per tant, esperam unes condicions marítimes molt plàcides.
Són ara les 7:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Mancel López, Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Tercer dia avui de vaga entre els metges que han convocat la protesta central a les 11 del matí davant la delegació del govern a Palma. Un acte reivindicatiu contra la reforma de l'Estatut Marc que coincideix amb la reunió a Madrid de la ministra de Sanitat, Mònica García, amb les parts implicades en el conflicte. De moment, les aturades han obligat a anul·lar 770 operacions i un total de 5.700 consultes hospitalàries segons l'IBE Salut. En espera del que pugui passar avui amb les negociacions, ahir la vaga va tenir de nou un seguiment del 85% als hospitals i d'un 70% a atenció primària, segons el sindicat mèdic, que és un dels convocants.
Els facultatius es queixen que les guàrdies no computen en la vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció. Carlos Rodríguez es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
En el cas d'Eivissa, l'augment de la població ha provocat que s'estiguin atenent 2.200 targetes sanitàries per metge, tornant a les xifres de fa 10 anys.
Hemos de llegar a acuerdos, por eso existe un foro de la atención primaria, para que las agendas no estén desbordadas por el número de pacientes que hay que ver cada día. ¿Qué cantidad de gente, de médicos, que están con el burnout, están quemados?
D'altra banda, el govern critica l'executiu central pel que qualifiquen d'incapacitat per arribar a acords. És la presidenta Marga Proens.
Si ahir els ciutadans varen ser un d'aquests més de 200 pacients que varen veure suspeses les seves proves radiològiques, hi ha un únic responsable. No és el govern de les Illes Balears, no és el professional sanitari, és el govern d'Espanya i és Pedro Sánchez amb aquestes imposicions, amb aquestes reteades i amb aquesta minva de la qualitat de vida del personal sanitari.
Aquesta vaga coincideix en el moment d'increment de malalties respiratòries a les Balears. La situació de la grip es troba en aquests moments en fase 1, però la situació epidemiològica es revisarà avui. Tot i això, de moment, la consellera de Salut, Manuela García, descarta l'ús obligatori de la mascareta als centres de salut com passa ja a Catalunya.
Con lo cual, las medidas pueden ir cambiando cada jueves en función de cómo esté la incidencia, de cómo esté la saturación de los hospitales, de qué virus sea el que circule. Es decir, una toma de decisiones que se hacen en función de los indicadores de nuestra propia comunidad.
I un de cada 5 balears viu en situació d'exclusió social. Això significa que 233.000 residents estan atrapats en processos de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOES, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar l'habitatge i els seus subministraments que una vegada que ho han pagat tot queden per davall de la pobresa severa.
El sociòleg de FOES, Tomàs Ubrich, assegura que aquestes dades són preocupants. L'informe destaca que gairebé 3 de cada 10 illencs sofreix exclusió residencial. A més, unes 100.000 persones viuen en una casa amb problemes d'insalubritat. Els més perjudicats són les persones estrangeres i les dones.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
L'estudi apunta també que, tot i que la població ocupada ha crescut fins a les 607.000 persones, l'exclusió social de persones en feina ha augmentat per la precarietat laboral i els salaris insuficients. Davant aquesta situació, l'entitat reclama unes institucions fortes i una societat civil activa per evitar el col·lapse.
No fallen les persones, falla el sistema. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales.
També lamenten que l'ingrés mínim vital només arriba al 35% de les persones de les Balears en situació de pobresa severa i que la renda mínima autonòmica, la RESOGA, gairebé ha desaparegut.
Càritas parla de dret fake per l'increment abusiu dels preus dels pisos, una consideració que es veu avalada amb les dades que ha publicat Fotocasa.
El portal immobiliari assegura que els darrers anys l'habitatge a les Balears s'ha encarit 600 euros cada mes. Només en el darrer any la pujada de mitjana ha estat de 135 euros al mes, de manera que l'arxipèlag és la segona comunitat autònoma amb el major augment mensual en termes absoluts, només per darrere de Catalunya, segons les xifres de Fotocasa.
I la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que la llei d'habitatge limita els preus de lloguer i protegeix la pròrroga dels contractes. Així ho ha defensat a la sessió de control del Congrés, després que dimarts el Ministeri de Drets Socials publicà que la revisió de contractes de lloguer de les Balears, que acabaran l'any que ve i que es varen firmar ara fa 5 anys, podrien incrementar de mitjana 4.600 euros anuals.
Porque existe en España una ley, que es la ley de vivienda, que está limitando ya los precios de alquiler y que está protegiendo ya la prórroga de esos contratos. Los contratos no vencen a año natural, sino cuando uno los firma. Entonces, allí nos damos cuenta que gracias a esta ley, a la aplicación de zonas tensionadas, más de la mitad de los mismos se encuentran ya protegido por esta herramienta.
Un fet que podria afectar fins a 70.000 persones que viuen a les Balears en habitatges. I la plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional que no tenien número de registre arran de la campanya d'inspecció del Consell de Mallorca contra l'oferta turística il·legal. Això suposa més de 20.000 places eliminades del mercat.
Així mateix, la plataforma Holidoo ja només anuncia immobles legals en el seu web. La institució tanca la campanya d'estiu a més de 3.000 actuacions, un 20% més que el 2024, de les quals més de 1.600 han estat a l'oferta il·legal. Les inspeccions s'iniciaren el passat 15 de maig i s'han perllongat fins al 15 de novembre. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha fet balanç de les 1.659 actuacions dutes a terme.
De esta forma, el número de actuaciones contra la oferta ilegal se ha triplicado en esta campaña de verano si tomamos como referencia la campaña del año 23, manteniendo estable su cifra respecto de la campaña del año pasado.
Rodríguez ha precisat que el principal motiu de les sancions és la falta de llicència per executar l'activitat. També ha remarcat que l'augment d'actuacions es deu a les campanyes de sobreocupació sobre llits elevables i sobre el control del producte local en l'oferta legal, que suposa més càrrega de feina per la quantitat de documentació a gestionar.
I a Brussel·les s'ha aprovat per unanimitat el dictamen de la presidenta Marga Proens per un turisme sostenible. La responsable de l'executiu ha defensat que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència.
Sota el títol Per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea, estratègia de gestió equilibrada i adaptativa i davant el pla del Comitè Europeu de les Regions, la presidenta assegura que el turisme no és el problema, sinó part de la solució, i ha defensat la necessitat de fer-lo compatible amb el confort dels residents.
En primer lugar, situa el bienestar ciudadano donde siempre debió estar, en el centro. Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen. Y esta es una decisión política.
Sonarán las 7 y 13 minuts.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bicibus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Gairebé 180 persones migrants varen entrar de manera irregular a les Balears en 11 barques. Ha estat el cinquè dia de l'any amb més arribades. De fet, des de dimarts han estat més de 350 persones i per primera vegada s'ha utilitzat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i que té una capacitat màxima de fins a 130 persones.
76 de les persones arribades ahir passaren per aquest mòdul, que acull les que ha localitzat aquest darrers dies a les aigües de Cabrera i de Mallorca. Tot i que algun d'ells es volen quedar a les illes, la majoria viatjaran avui cap a València o cap a Barcelona i des d'allà continuaran el seu viatge per Europa. Aquest és el motiu pel qual s'ha instal·lat el centre d'acolliment temporal al port, perquè allà es on agafen després el ferri que els du cap a la península. Fins fa només uns mesos havien d'esperar a la intempèrie i ja fa un temps que es va decidir obrir l'estació marítima de nit perquè es poguessin resguardar. Ara ja es disposa d'un espai específic.
És la primera gran arribada de persones migrants a les Balears des que els mòduls d'acollida temporal del port de Palma estan operatius. Aquests substitueixen des de fa més d'una setmana l'espai provisional de l'estació marítima. Anaven directe fins allà, on s'hi ha desplaçat Cristina Bausà. Cristina, bon dia. En quina situació t'has trobat?
Bon dia, i vos he de dir que és una situació, una imatge de contrastos, mentre que davant hi ha els mòduls on ja hi poden veure algunes persones que ja s'han despert, algunes d'aquestes persones migrants que han arribat en les darreres hores per via marítima amb aquestes embarcacions. A la dreta ens queda el moll, on també hi poden veure ja un ferri, on hi poden veure o han pogut veure alguns dels cotxes que hi pujaven, també els camions per transportar les mercaderies i està amb tots els llums encès. O sigui, ens centrant, però, amb el que ens importa avui, amb el que és realment important, que són aquestes persones que han arribat a Mallorca, en aquest cas, per via marítima. Vos hem de dir que, com vos deia, ja estan desperts, ja n'hi ha que estan, ja estan a fora, i al terra també hi poden veure algunes de les seves pertinences, com algunes dessuadores que estan esteses. També a l'exterior hi ha els banys portàtils, que són els que han hagut d'utilitzar durant aquestes hores que han passat aquí. I, de fet, hem pogut parlar amb alguns d'ells, amb algunes d'aquestes persones que han dormit aquí, i això és el que ens han explicat. Ens diuen que varen arribar aquí i varen cridar la Creu Roja perquè els havien dit que ells els cuidarien. De fet, asseguren que no els ha faltat de res, i és que recordem que han passat la nit en aquests mòduls d'acollida temporal que tenen capacitat per 120 persones amb una superfície de 600 metres quadrats i que, com dèiem, fa un poc més d'una setmana que estan en funcionament.
Gràcies, Cristina. I enguany han arribat més de 7.100 migrants a les Balears. Abans d'acabar l'any ja són gairebé 1.300 més que en tot el 2024. Els experts avisen que la ruta migratòria algeriana podria cobrar encara més protagonisme en el futur. Ho avisa l'Observatori de les Migracions a la Universitat. El motiu, altres rutes mediterrànies són ara més accessibles i la col·laboració amb l'Alger és pitjor. Ho explica David Abril, membre de l'Observatori.
És una ruta que se mantindrà o fins i tot podríem intuir que podria créixer en funció del que s'acaba de provar també a nivell de Unió Europea, no? Perquè si s'ha apostat per més de lo mateix, des del punt de vista tècnic, objectiu, científic, migracions en trànsit. És gent que passa per aquí però que no hi queda. No? Per tant, s'impacta és menor.
Margalida Capellà, directora de l'Observatori, avisa dels discursos simplistes relacionats amb la migració.
Els focus l'estem posant amb els africans. Però no, estem parlant d'un discurs que no se basa en la realitat social i demogràfica. I per nosaltres és preocupant.
I en aquest context de crisi migratòria, Amnistia Internacional ha celebrat a Palma l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Consideren més necessari que mai reivindicar la vigència dels articles i implementar polítiques per resoldre mancances en relació a drets universals, com ara l'habitatge, la no violència, la pena de mort o la llibertat d'expressió. Aquest dimecres s'ha celebrat una concentració a la plaça d'Espanya. Agustí Aguirre-Bengoa, activista d'Amnistia Internacional, i Carlos Marín, portaveu d'aquesta associació a Balears.
Commemorar i, segon, reivindicar, perquè la Declaració Universal dels Drets Humans té molt de punts que són molt actuals.
Hi ha hagut una ciutadania balear, mallorquina, que va dir no, que ens va fer arribar aquesta situació que vam traslladar a la delegació de govern, al govern balear, i que hi ha hagut una resposta que avui en dia ens permet comptar a uns equipaments, uns recursos, perquè aquestes persones tinguin l'atenció mínima que ens dignifica a nosaltres.
La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada del 30 de novembre a Costitx.
La víctima i l'agressor varen ser ingressats a Son Espases, ell amb ferides greus causades per aquest home, ell perquè es va autolesionar. Diumenge passat, l'home de 34 anys va ser enviat a presó després d'haver rebut l'alta hospitalària.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un pare acusat d'agredir i d'abusar sexualment de la seva filla durant 10 anys. La fiscalia demana 34 anys de presó i 15.000 euros per la víctima. L'acusat ha estat el darrer a declarar i ha negat tots els càrrecs que ha atribuït a una revenja de la mare i de la pròpia nina.
Un informe dels serveis socials, però, ha estat contundent i li dona credibilitat al testimoni de la menor que manté que va ser abusada i agredida sexualment per son pare des que tenia 4 anys. La família de l'home també ha declarat aquest dimecres per exonerar-lo de qualsevol comportament anormal. L'home s'enfronta a una pena de més de 30 anys de presó per un fet que, segons l'escrit d'acusació, haurien passat entre l'any 2010, quan la nina tenia només 4 anys, i fins a l'any 2021, quan la família va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. El 2022, l'any següent de posar la denúncia, ja va ser condemnat per lesions a la seva filla, però ara mateix es troba en llibertat.
Ingressa a la presó provisional comunicada i sense fiança l'acusat de matar la seva parella d'una pallissa a Catarroja. El magistrat ha adoptat aquesta decisió després de la mort de la víctima de 50 anys a l'hospital on va ingressar fa 3 dies a l'UCI.
El jutge li atribueix la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi i un delicte de maltractament habitual. L'home tenia 43 anys, va passar dimarts a disposició judicial i havia quedat en llibertat amb mesures cautelars. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Està operatiu les 24 hores del dia, no deixa rastre a la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
De confirmar-se, seria la víctima 46 en mans de la seva parella o exparella, la 1.341 des de l'any 2003 i se sumaria a les 4 víctimes confirmades del mes de desembre d'enguany.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui comença el Consell de Ministres de la Unió Europea a Brussel·les i la Federació de Pescadors espera que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, pugui negociar 2 dies més de permís. El president de la Federació a les Illes, Domingo Bonnin, recorda que les barques d'arrossegament aporten el 70% de les captures a les Balears i sostenen la cadena comercial i les confraries.
Això quan la Federació Balear de Confraries de Pescadors qualifica d'insult la proposta de la Comissió Europea de reduir un 65% els dies de pesca de la flota d'arrossegament en el Mediterrani, que en aquests moments se situa en 150 dies a l'any, tot i que aquesta no és una xifra exacta. La proposta la denuncia la patronal, diu que suposa una nova punyalada a una flota que ja fa malabars per sobreviure. El president de la Federació de les Illes, Domingo Bonnin, ha alertat de la restricció proposada per la Comissió Europea que faria gairebé inviable, diu, l'activitat pesquera al Mediterrani.
Que te diguin que només podràs fer feina 9 dies és molt complicat d'assumir, perquè no va en la línia de lo que mos han anat dient fins ara.
I qui també prepara mobilitzacions és la policia local de Palma, que lamenta els retards per aplicar el pla d'ordenació de la plantilla, sobretot després que l'Ajuntament comunicàs divendres que aquest no entrarà en vigor dia 1 de gener.
D'acord amb les entitats sindicals, es tracta d'una decisió causada per la manca de voluntat i d'estratègies polítiques intencionades. Els sindicats apunten que el servei policial funciona únicament per l'esforç dels agents que sostenen, diuen, una estructura que no funciona i acusen l'administració d'improvisar contínuament. Les accions de protesta començaran aquest mes.
I encara continuem a Palma. És que en aquesta hora, a la plaça Llorenç Villalonga, la barriada de Sa Calatrava, s'ha convocat una altra protesta contra la tala dels arbres Vella Ombra. Tot això després que l'Ajuntament reitera que no pot salvar aquests exemplars i que l'eliminació respon a criteris exclusivament tècnics i de seguretat pel risc de caiguda. En aquesta plaça hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Què diuen els veïns?
Idò, bon dia, Màriam, bon dia, companys. Aquí ja hi ha bastanta gent, mig centenar, diria jo, de persones que s'han aplegat per protestar contra aquesta tala, que a dia d'avui vos hem de dir que roman incerta, perquè a primera hora, quan he arribat en aquesta plaça, just de vora el baluart del Príncep, he vist uns operaris que retiraven literalment tots els senyals de circulació que indicaven que la tala era imminent. I bé, de moment mantenim aquesta incertesa a l'espera de que digui l'Ajuntament. En qualsevol cas, aquí, en aquesta plaça, hi ha molt d'enrenou, avui hi ha molt d'ambient reivindicatiu que protesten contra aquesta tala d'arbres d'aquestes espècies, que són, a més, exemplars molt antics, gairebé centenaris. Hem de dir que tornem, per tant, a parlar d'un conflicte que es remunta fa prop més d'un any. Arribam avui amb una altra acció de rebuig en aquesta tala. Aquí ja totes les persones ens han explicat quines són les seves reivindicacions. Els escoltam.
Sobretot avui en dia, amb el canvi climàtic, aquests arbres que ja duen més de 80 anys i, a més, pels qui són veïnats, el que suposa de zona emblemàtica i que sempre l'han conegut així.
Que hi ha interessos, per exemple, perquè la vista de los residentes de la zona esté despejada.
Aquest és, per tant, l'argumentari d'alguns dels veïnats que fa prop d'un any, era el gener de l'any passat, un jutge ordenava la suspensió cautelar de la tala de 5 arbres. Vella Ombra acceptava, per tant, així la sol·licitud presentada per l'associació, en aquest cas balear, de l'arbre, i va donar, de fet, 3 dies a l'Ajuntament perquè hi presentés al·legacions. De totes maneres, us contam que, segons el consistori pel Massal 2024, un jutjat va avalar també, en aquest cas, l'actuació en la restitució varen dir un risc.
Gràcies, Caterina. Són ara les 7:25 minuts. La torre medieval situada al costat del baluard de Sant Pere de Palma ha patit l'esfondrament d'un dels murs, ara que demana una resposta immediata per part del Consell i també de l'Ajuntament.
Segons l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics, es tracta d'un esfondrament gravíssim que ha afectat la torre medieval, que data, atenció, del segle XVI, i que està fonamentada sobre una construcció anterior de l'època islàmica, integrada després al tancament del baluard de Sant Pere. L'associació ha manifestat la seva indignació, ja que fa anys que exigeix la restauració d'aquest bé històric. Però Llés reconeix que ja ho havien advertit.
Lamentablement, doncs veiem que efectivament la pèrdua de material de la torre fa més. Per tant, el perill de destrucció d'aquest element patrimonial és imminent. Nosaltres el que demanem a l'Ajuntament és que prengui determinacions ràpides.
La regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha confirmat que ja hi ha un tècnic municipal a la zona per avaluar els danys. Celeste ha explicat que, segons l'informe que faci, s'actuarà d'una manera o una altra.
No és una feina fàcil, són uns estudis i uns projectes complicats, doncs és un tema que afecta lògicament una part de la murada molt important i que no es pot fer més que seguint rigorosament totes les pautes per conservar-la i tenir cura d'ella el millor possible.
I el comitè executiu del Consorci del Penya-Segat del Port de Mó ha decidit contractar de manera urgent una empresa especialitzada perquè avaluï els danys i executi les actuacions necessàries per estabilitzar el Penya-Segat. Això després de l'esllavissada d'una part de la costa d'Esmorat que divendres va danyar la fàbrica de Ginxoriguer. Per mort d'aquest incident, es mantindrà aturada la producció de la planta al Manco durant 4 setmanes.
Es preveu en principi que l'empresa pugui visitar la part afectada durant la propera setmana. El Consorci tornarà a reunir-se tanmateix abans de Nadal per fer un seguiment de les actuacions. El Balde de Mó, Héctor Pons, ha avançat, per altra banda, que la setmana que ve es reunirà també amb el Ministeri per tal de trobar una fórmula que permeti comptar amb una aportació econòmica de l'Estat i contribuir així a la consolidació del penya-segat del Port de Mó.
Estem valorant l'opció de posar alguns sensors per veure si hi ha algun moviment més en el penya-segat, que si hi hagués algun moviment poguessin tenir un avís. Això és una qüestió que també s'ha valorat i que també hi treballarem. I si podem, encarregarem ja directament les actuacions, la redacció d'un projecte que sigui necessari i l'actuació directa. Això es pot fer amb un contracte per emergència.
I són ara les 7:28 minuts. Fem un cop d'ull a la premsa. Començam amb la de les Illes, que avui posa la vista en allò social, Toni.
En titulars, això mateix. En titulars com el Diari de Mallorca, que explica que baixa l'exclusió social severa a les Balears, però que més gent que mai viu en precari. La fotografia és per un esbocament de la torre d'Esbaluart, en parlàvem just ara, ho denuncia Arca. Una foto semblant trobam a última hora, que titula que el patrimoni passa per ull. El titular, però, diu que la creació de feina no qualificada és el que conté els salaris a les Illes Balears. Si anem als digitals, trobem que Hoquei Baleares diu que la pròrroga del pressupost fa que el Partit Popular no es plantegi baixar impostos de moment. Ara Balears diu que es posposa també la posada en marxa de la limitació de vehicles a Mallorca, tot i la mà estesa, diu, dels socialistes al Parlament. I a Mallorca Diario entrevista la directora de l'Ibedona, que diu que les víctimes no han de ser valentes, han d'obtenir una resposta adequada per part de la societat. A les Pitiuses parlen de la vaga mèdica, del seguiment, el periòdico d'Ibiza, que diu que va ser massiu, diu que es cancel·laren 28 operacions i 149 consultes. Tot el contrari del que veiem al diari, amb una fotografia amb poca gent a les portes de l'Hospital de Can Mises, i atenció, diu que es suspengueren 29 operacions, però 783 consultes. Unes xifres molt diferents a una portada i a l'altra. També posa en titular que la tercera part de la població pateix exclusió residencial, en aquest cas. I el Menorca, per la seva banda, anuncia, en aquest cas, la imatge, diu que el 061 ha incorporat nous vehicles i que un d'ells, de fet, és una pick-up, un tot terreny, a fi d'arribar als racons més complicats, diu el Menorca a la seva portada. I després ho combina amb un altre titular que diu que el Consell d'allà, de Menorca, ha de recórrer al Consell de Mallorca, en aquest cas, per informar dels grans expedients urbanístics perquè, segons assegura, no té recursos abastament per tramitar tots aquests tràmits burocràtics.
Són ara les 7:30, fem una repassada dels titulars. La vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat arriba avui a l'Equador. Unes aturades que, segons el Sindicat Mèdic, a les Balears han secundat el 85% dels professionals als hospitals i un 70% de l'atenció primària, que han tingut conseqüències en el dia a dia del funcionament dels centres sanitaris.
De moment, la vaga ha obligat a anul·lar 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries. I coincidint amb aquest tercer dia de vaga, avui el Ministeri de Sanitat es reuneix a les 11 amb els sindicats convocants per mirar d'acostar postures.
I avui també hem destacat una xifra: un de cada 5 ciutadans de les Balears viu en situació d'exclusió social.
Això significa que 233.000 residents estan en procés de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge i els més perjudicats són les persones estrangeres i les dones. Tomàs Ubric és sociòleg de FOESA.
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales.
La plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional a Mallorca.
Els immobles no tenien número de registre. Aquesta és una de les conseqüències de la campanya d'inspecció que el Consell de Mallorca ha duit a terme els darrers 6 mesos contra l'oferta turística il·legal.
I Europa ha aprovat per unanimitat el dictamen de la presidenta Marga Proens per un turisme sostenible.
La responsable de l'executiu ha defensat a Brussel·les que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència.
Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen.
I rescatades gairebé 180 persones migrants a les costes de les Balears les darreres 24 hores.
Han arribat en 11 barques, ha estat el 5è dia de l'any amb més arribades i per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de 130 persones.
I una de les imatges d'aquestes darreres hores ha estat per la torre medieval situada al costat del baluard de Sant Pere de Palma, que ha patit l'esfondrament d'un dels murs. Arca demana una resposta immediata per part del Consell i també de l'Ajuntament.
Segons l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics, es tracta d'un esfondrament gravíssim que n'ha afectat la torre medieval, que data del segle XVI.
I l'ampliació de l'IES Mar Ferrer a Formentera estarà llesta abans que comenci el pròxim curs escolar.
Les obres compten amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros i preveu la creació de 6 aules i 2 tallers.
Això en una jornada en què també són notícia als tribunals. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada del 30 de novembre a Costitx.
La víctima i l'agressor van ser ingressats a Son Espases, ell amb ferides greus causades per aquest home i ell perquè es va autolesionar.
I l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la Societat Espanyola de Participacions Industrials i exalt càrrec de la Junta d'Andalusia, Vicente Fernández, han passat la primera nit al calabós.
Ahir els agents de la Guàrdia Civil els van detenir a Tres Cantos, a Madrid, per presumptes irregularitats en contractacions públiques, un cas que dirigeix l'Audiència Nacional i en que també també participa la Fiscalia Anticorrupció.
I de la crònica internacional aquesta matinada, l'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha arribat a Oslo. Allà, des del balcó de l'hotel, ha cantat l'himne de Veneçuela junt amb els seus seguidors.
Machado no va ser a temps d'arribar a la capital noruega per recollir el guardó. Va fer la seva filla en nom seu, recordant que duia un any en la clandestinitat i que va sortir de Veneçuela d'amagat.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes de circulació provocats per un accident que ha tingut lloc avui matí a la MA13 a Mallorca. Connectem amb Marc Riutort. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquestes hores hi ha una retenció puntual. A l'M13 s'ha produït una col·lisió de 4 vehicles. Aquest punt provoca retenció molt important, que s'estén des de Consell i avança molt lentament cap a Marratxinet. L'M20 de circulació és lenta, o la zona de Sant Oliva i Sant Fustera, però amb menor afectació. Tot així recomanar amb prudència tots aquests trams. S'està per ara, bon dia.
Gràcies. Aquest dijous, jornada de nou de temps inestable, de temps estable. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuem en presència d'alguns intervals de núvols baixos, sobretot durant el dematí, una mica més de sol a partir de migdia, amb temperatures que no canvien gaire, màximes encara suaus en conjunt i un vent que bufarà fluix, farà de xaloc i de llevant.
Informatiu matí. Esports.
7 i 35 minuts, encetam la informació esportiva. La cita històrica de l'Atleti Balears a la Copa del Rei té un canvi d'horari i també de dia. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, finalment els balearicos rebran l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear dimecres, dia 17 de desembre, a les 7 de l'hora baixa. Inicialment, aquest duel de 16 anys de final s'havia de disputar dijous, dia 18, a les 9 del vespre, però la Federació Espanyola, argumentant motius televisius, ha ratificat aquesta decisió. Per cert, les entrades per aquest partit ja estan a la venda des d'ahir. L'entrada per als abonats té un preu de 25 euros i a la graderia visitant el preu és de 50 euros. És el director esportiu del club blanquiblau, Marc Julià.
És veritat que hi ha hagut un ritme de venda d'entrades tant online com físiques, personals, molt gros aquí a l'estadi i estem bastant contents i bueno, crec que serà el que ens cercàvem, no? Que era que sigui una festa pel balearicos, una festa pel futbol balear i disfrutar tots. Ja tots els abonats i sempre reservant el seu asiento fins a divendres 12 a les 7, molt important això, la reserva és seient.
El club mallorquí espera unes 5.000 persones dimecres a l'estadi Balear.
La grada supertòria tindrà al voltant de 1.000 persones. Nosaltres esperam ple, la veritat, esperam, i per el que veig de ritme d'entrades, pues no m'estranyaria gens que arribem a net 5.000 espectadors, que és un poc el que mos hem parlat d'aforament per aquest partit.
Idò, finalment, així queden les eliminatòries de 16 de final de la Copa del Rei pels equips balears. Dimarts a les 7, el Mallorca visitarà el camp del Deportivo de la Coruña i dimecres l'Atleti Balears jugarà contra l'Atleti de Madrid. Els dos partits començaran a les 7 del capvespre i els dos partits els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I pel que fa al Mallorca, el seu director de negocis, Alfonso Díaz, reconeix que espera molt més de l'equip i ha deixat clar que la direcció esportiva fa feina per intentar reforçar la plantilla en el mercat d'hivern.
Pues siempre somos ambiciosos, ¿no? Desde que empezamos la liga, queremos estar más arriba. No ha sido buen comienzo, pero bueno, tenemos que seguir ahí peleando y tratando de sacar, ¿no? Sacar los partidos adelante. En la parte deportiva siempre está trabajando, ¿no? El departamento de scouting está siempre viendo el mercado, viendo opciones y si hay alguna oportunidad, como siempre, ¿no? En los mercados, tanto verano como invierno, pues a ver si hay que añadir algo al equipo.
Alfonso Díaz vol que l'equip mallorquinista es faci fort a casa, a Son Moix.
Nuestra realidad ahora mismo es que estamos ahí abajo, ¿no? Pues hay que asumirlo y tratar de sacarlo adelante, que lo vamos a sacar seguro. Estoy seguro, en casa estamos bien, no han salido algunos resultados, pero en los partidos en casa yo creo que tenemos que hacernos fuerte y sacar alguna cosa, algún partido fuera, pero yo creo que vamos a sacarlo adelante, estamos bien y bueno, vamos a acabar esta primera vuelta.
I per fer-se forts a casa i remuntar posicions a la classificació, tot passa per guanyar dissabte contra l'Elx. Addon Prats avisa del perill del conjunt alacantí.
Juguen molt bé, sí que és veritat que l'equip és revelació, però que si guanyem ens posarem molt a prop d'ells, que al final està molt, molt estret tot i bueno, hem d'intentar pues, treure els tres punts com siguin a casa, amb la nostra gent, que al final tots aquests anys i aquest any ens pues, estan apoyant en el màxim i la veritat que és d'agrair. No?
I d'aquesta cita importantíssima de dissabte a Somos també n'ha parlat el capità de l'Elx, el mallorquí Pedro Vigas.
Sabemos que es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, que probablemente no está en la posición que le gustaría estar ni obteniendo los resultados que le gustaría tener, pero que no va a poner las cosas fáciles y bueno, creo que tenemos armas suficientes como para hacerles daño, para ir allí, intentar llevar el peso del partido.
El Mallorca Elx de dissabte començarà a les 4 i quart i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 2 i mitja. I a la Champions, el Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City al Bernabéu, una derrota que deixa molt tocat el seu entrenador, Xavi Alonso.
Hoy no tengo nada que reprochar, agradezco mucho la actitud, el día a día con los jugadores y hay que seguir. Esto pues, es la Champions, evidentemente queríamos, el momento por los resultados en este noviembre y diciembre pues no es lo bueno que queremos, somos... críticos, somos autoexigentes, entendemos a la gente, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creyendo que pasará, porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo.
I també derrota del Villarreal per 2-3 contra el Copenhague. L'equip groguet encara no ha guanyat cap partit en aquesta edició de la Champions. El seu entrenador, Marcelino García, estava enfonsat després del partit.
Muy decepcionado. Esperábamos que la sexta fuera la vencida, ganar hoy, en nuestro campo, ante nuestra afición, y no lo hemos conseguido. Entonces, pues, es normal que estemos muy decepcionados. Si no fuera así, es que me daba igual todo.
I també disputat ahir a la Champions, a Sant Mamés, l'Atlètic Club de Bilbao va empatar a 0 contra el Paris Saint-Germain.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
¿Qué ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
En directe des de l'estadi de Sant Moix, Real Mallorca, Elx.
Els mallorquinistes cercaran retrobar-se en la victòria contra un dels equips revelació de la categoria.
Viu amb nosaltres la prèvia amb tots els detalls i les seccions més divertides.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Però això no és tot. Des del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, Ribera Navarra.
Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquest setem ara la crònica política. Després de no haver pogut aprovar uns nous pressupostos, Govern i PP tancaran l'any amb un acord amb Vox, ja que en el darrer ple del 2025 el Parlament validarà el decret de projectes estratègics acordat entre les dues formacions. En la tradicional Copa de Nadal que ofereix la Cambra Autonòmica a la premsa, els portaveus han fet balanç de l'actual exercici. Marta Puyalto.
El PP presumeix d'estabilitat, assegura que, malgrat la seva minoria parlamentària, ha estat capaç d'aprovar lleis i decrets a diferència del govern espanyol. Per Vox, enguany s'ha demostrat que gràcies a aquesta formació el canvi és real. Són Sebastià Sagreres i Manola Canyades.
Davant el fum, davant el renou, davant la voluntat que tindrien els grups polítics de l'esquerra de que hi hagués bloqueig i de que hi hagués inestabilitat, aquí hi ha una realitat. I és que el govern de Marga Provenç té estabilitat, va aprovant qualsevol iniciativa que se proposa i que té un pressupost que permet arribar en el final de la legislatura.
Se ha demostrado este año que ha sido crucial para los ciudadanos de Baleares que donde está Vox hay un cambio real, que no hemos venido aquí a mantenernos en un sillón, sino a cambiar las cosas.
Per part de l'oposició, els socialistes asseguren que el govern és més dèbil, més fluix i està més limitat que mai. Per més per Mallorca i més per Menorca, que l'any acaba pitjor del que va començar perquè el govern de Marga Provenç no ha sabut resoldre els principals problemes de la ciutadania, com ara l'accés a l'habitatge. Són Marc Pons, Lluïsa Pesteguia i Josep Castells.
En aquest Parlament només s'aprova allò que vol Vox, quan vol Vox i en les condicions que vol Vox. No quan ho vol el govern, en les condicions del govern i de la manera que ho demana el govern.
Uns serveis públics menys dotats i amb més necessitats i, per tant, aquest any ha estat un any perdut i en els que només han guanyat els qui sempre guanyen quan governa el Partit Popular, els promotors immobiliaris i els grans hotelers.
Cap dels grans problemes que tenen les Illes Balears, ni habitatge, ni salut, ni connectivitat aèria, saturació turística, no hi ha hagut cap mena de política que hagi suposat un punt d'inflexió amb aquests temes. És a dir, continuen igual de malament que estaven, no? Per tant, una valoració molt negativa.
En el seu discurs a la premsa, el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha animat els periodistes a rebel·lar-se contra el descrèdit i a no caure davant la pressió del poder.
I l'exmilitant del Partit Socialista, Leire Díez, i l'expresident de la Societat Espanyola de Participacions Industrials i exalcàrrec de la Junta d'Andalusia, Vicente Fernández, han passat la primera nit al calabós. Ahir, els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil els varen detenir a Tres Cantos, a Madrid, per presumptes irregularitats en contractacions públiques. Un cas que dirigeix l'Audiència Nacional i en què també hi participa la Fiscalia Anticorrupció.
Es tracta d'una notícia que afecta de ple la política estatal, mentre que els socialistes es desmarquen de Díez. El PP diu que aquest pas, les presons quedaran petites, diuen. Són el portaveu del PSOE, la portaveu del PSOE, en aquest cas, Montse Mínguez, i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz.
Como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia.
Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas.
El cas està sota secret de sumari. Díez és investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o als comandaments de la Guàrdia Civil, amb què, segons el jutge, pretenia malbaratar investigacions judicials. De fet, el magistrat li va prendre declaració l'11 de novembre per presumptament oferir favors a canvi d'informació contra membres de l'Institut Armat i la Fiscalia Anticorrupció. Per la seva banda, està relacionat amb societats vinculades, també el cas Cerdán. L'operació, en tot cas, continua oberta.
D'altra banda, el jutge Leopoldo Puente interrogarà avui els pèrits que van signar els informes de la Guàrdia Civil per esclarir si els àudios de Koldo García, una de les proves de la causa, van ser manipulats. També a la defensa de l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, una operació que es du a terme quan hem conegut que José Tomé dimiteix com a president de la Diputació de Lugo arran d'unes denúncies per assetjament, però no entrega l'acte. Això després que sis dones l'hagin denunciat per presumpte assetjament sexual a través del canal intern del PSOE. El fins ara secretari general del partit a la província de Lugo, que ha negat les acusacions, no deixarà la batllia de Monforte.
Presentarei a miña dimisión voluntaria para non perjudicar a institución provincial como presidente da Diputación e desarrollar así millor a miña defensa.
La dimissió de Tomé es produeix just quan el PSOE també està pendent del cas de Francisco Salazar, el portavoz dels socialistes, Espachi López.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista y todos serán apartados con contundencia.
I aquests casos de presumptes assetjaments sexuals han marcat la darrera sessió de control al Congrés de l'any, que s'ha desenvolupat carregada de retrets.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els socialistes de no donar exemple amb el feminisme que prediquen i ha demanat de nou la dimissió de Pedro Sánchez, qui, de la seva banda, ha assegurat que el PP no està per donar lliçons de res.
Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
Es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona. Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada.
La sentència contra l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, també ha estat protagonista de la sessió de control. Són el secretari general del PP, Miguel Tellado, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.
I precisament aquest dimecres, Teresa Peramato ha promès el càrrec com a nova fiscal general de l'Estat davant el rei Felip VI en un acte celebrat al Palau de la Zarzuela.
Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Això el mateix dia que el BOE recollia el cessament d'Álvaro García Ortiz i aquest nomenament de Peramato. I el Congrés dels Diputats ha suspès els drets parlamentaris a José Luis Ábalos, que ja no podrà votar des de la presó, ho ha decidit la mesa de la Cambra Baixa després de confirmar-se el seu processament per part del Tribunal Suprem.
Ábalos no podrà percebre retribucions ni participar en votacions fins que es resolgui la seva situació. Els magistrats consideren que el quadre indiciari és sòlid i robust, també el de Coldo García i el del presumpte comissionista de la trama, Víctor de Aldama, pel delictes d'organització criminal, suborn i malversació.
La Generalitat de Catalunya vol reduir a la meitat la població de senglars, que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars. Per poder-ho fer, crearan una mesa per abordar mesures destinades a augmentar les captures.
El grup d'experts que està analitzant l'origen del brot de pesta porcina africana presentarà un primer informe la setmana que ve, en el qual s'estudiarà si unes obres pròximes a les instal·lacions del CRE que han tingut alguna relació.
I la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, proposa pujar el salari mínim un 1,5%, que seria de 18 euros al mes fins als 1.202 euros bruts mensuals.
Una proposta que queda molt lluny del que plantegen els sindicats, que és el 7,5% per sota de la inflació d'enguany. El president de la COE, Antonio Garamendi, justifica així el seu rebuig a la proposta del govern.
Excluyen a l'agricultura, excluyen a la ganadería, excluyen a la pesca, excluyen al servicio doméstico, que son justamente los sectores más afectados por el salario mínimo.
I el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, diu que la proposta de la patronal no es pot ni contemplar.
A mí la propuesta de la COE me parece ridícula. ¿Qué le exigimos al gobierno para que haya un acuerdo con los sindicatos? Una subida contundente del salario mínimo interprofesional, por un lado, y la modificación del reglamento que regula el salario mínimo interprofesional.
I de la crònica internacional, aquesta matinada, l'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha arribat a Oslo. Allà està rebuda així pels seus seguidors.
Senyora, vinga!
Machado no va ser temps d'arribar a la capital noruega per recollir el guardó. Ho va fer la seva filla en el seu nom. Recordem que ha estat un any en la clandestinitat i que va sortir de Venezuela d'amagat. Una vegada a Oslo, aquesta matinada ha sortit al balcó de l'hotel on s'allotja per saludar els seus seguidors i s'ha produït aquest moment. Han cantat junts l'himne de Venezuela.
Ella, visiblement emocionada i amb la mà al pit, hores abans Ana Corina Sosa, la seva filla, havia recollit el Premi Nobel de la Pau del 2025.
This reason, the cause of Venezuela, transcends our borders.
La filla de Machado ha expressat la seva profunda gratitud pel guardó i ha afirmat que gràcies a aquest reconeixement la lluita de tot un poble per la veritat, la llibertat, la democràcia i la pau és reconeguda a tot el món. També ha dit que l'opositora vol viure en una Venezuela lliure i que mai desistirà d'aquest desig.
I continuem ara parlant d'educació. L'ampliació de l'IES Mar Ferrer a Formentera estarà llesta abans que comenci el pròxim curs escolar. Les obres compten amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros. Aquestes obres donen resposta a les necessitats creixents de la comunitat educativa de Formentera i permetran retirar les dues aules modulars que actualment donen servei a l'institut. Ho explica el conseller Antoni Vera.
Durant tot aquest curs encara duraran les obres i la idea que feim feina, i per això vam que veure sempre la constructora i espitjar un poquet, és que el pròxim curs estigui ja tot fet. I que estiguin. També hem de dir una cosa, és una part important, perquè estaran climatitzades totes aquestes parts d'aules. Després ens faltarà fer la climatització de la resta de l'edifici.
I 21 alumnes pitiusos cursen per primera vegada el programa d'ensenyaments integrats de secundària al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i de Formentera, uns estudis que la Conselleria d'Educació ha posat en marxa amb l'objectiu d'oferir una educació integral pels alumnes amb vocació per la música i la dansa.
D'aquests 21, 7 venen de Formentera i la resta són eivissencs. Les classes s'imparteixen a una aula específica dins el conservatori. Allà reben les matèries específiques de música o dansa, a més de les ordinàries. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha visitat aquest matí el centre per conèixer de primera mà el funcionament d'aquests nous estudis.
Les idees que enguany han començat en primer d'ESO, continuaran l'any que ve amb pujant els cursos. Ja seran dos cursos els que s'integraran aquí en el Conservatori Professional de Música i Dansa. I una vegada més, aquesta aposta decidida de la Conselleria d'Educació i Universitats i del Govern de les Illes Balears en els ensenyaments artístics.
El govern vol continuar amb la implantació progressiva del programa d'ensenyaments integrats en els conservatoris de les illes. Així ho ha comunicat en aquesta mateixa visita a Eivissa, on ha explicat als alumnes que la pròxima illa serà Menorca.
7:55 minuts, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I comencem parlant de patrimoni. El Pla del Consell de Mallorca aprova avui de manera definitiva la protecció de les neules calades, aquests discs de paper finíssim, retallats amb paciència i amb creativitat, que decoren esglésies, carrers i cases durant aquestes festes.
Ja s'han fet moltes passes per garantir-ne la continuïtat. El Consell va aprovar per unanimitat la seva protecció com a bé d'interès cultural immaterial. Antònia Roca és la consellera de Cultura i Patrimoni.
El que protegim amb aquest patrimoni material és la tècnica. És una tècnica, és una vivència i és una experiència que forma part de les nostres arrels, no? I que mos identifica.
Un reconeixement que posa en valor d'aquesta manera segles de tradició, artesania i identitat.
Augmenta l'interès del públic menorquí pels espectacles del Circuit Nacional d'Arts Escèniques i el Teatre Principal de Mahó respon amb un reforç d'aquests títols d'èxit en la seva programació de primavera, Gemma Carrasco.
Els instruments impossibles de l'aclamat espectacle Ad Libitum, la premiada proposta del circ d'Iclic Latas o la també guardonada adaptació teatral de Los Lunes al Sol són tres dels títols que arribaran aquesta temporada al Teatre Principal de Mahó gràcies a la subvenció del Ministeri de Cultura del programa Platea. Nieves Portas és la gerent del teatre.
Es dobla de l'habitual degut a la creixent programació anual professional, a les bones xifres d'assistència i a la confiança de l'INAEM depositada en la nostra institució.
El darrer any, els espectacles del programa Platea han superat les expectatives de venda d'entrades del Teatre Maunes, que en reforça la programació també en el gènere de la dansa amb el flamenc de Rafaela Carrasco o la darrera producció de T de Teatre, la dona fantasma, que a més s'oferirà en format de funció accessible per a les persones amb dificultats auditives. La cartellera dels propers mesos es completa amb altres espectacles locals internacionals, 28 en total, entre els quals destaca un nom, el de Francesca Tandoi, per a l'obertura del 28è Festival de Jazz Menorca el 20 de febrer. Les entrades surten a la venda aquest dijous.
I Elvira Lindo, autora de la icònica saga de Manolito Gafotas, escriptora, periodista i Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, va ser la protagonista d'una de les converses a la Fundació Joan Mar de Palma.
Lindo va ser entrevistada per Andreu Manresa i va repassar els seus inicis a la ràdio, precisament, també la seva feina a la televisió i després com a columnista a la premsa escrita. També va fer un repàs de les seves obres més significatives, dels seus inicis al món de l'escriptura.
Siempre me elegían unas novelas humanas, sociales, etcétera. Entonces a mí me tocó, pues, digamos que diré que lo mejor de la literatura, pues me tocó Dickens. Y entonces con 9 años dije, madre mía, si los libros los escribe alguien.
Per cert, que també va contar que és una habitual del nord de Mallorca i varen parlar amb Andreu Manresa del seu vincle amb l'illa.
Soy escritora desde Palma de... Claro, algo hay.
Sí, sí. Se tendrá en cuenta.
Esto me dices, ¿qué significa hija predilecta? No sabes en qué se traduce, pero bueno.
L'entrevista forma part d'un cicle de la Fundació que proposa entrevistes amb gent que és líder d'opinió, i aquest és el seu nom. Altres entrevistats de Manresa han estat Karim Halal, també Enrique Fonseca o Enric González.
Amb la literatura arribam a les 8.